Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal. César, que guapa aquesta bufanda que portes.
Ei, Uri, sí.
M'ha agradat molt.
Ostres, que avui fa fred. Avui m'ha hagut de posar la bufanda perquè és que si no...
I abriga o què?
Sí, bastant.
Té pinta, eh?
Sí.
Sí, sí, és molt guapa.
Fa bona olor.
També.
I abriga, sí.
L'important és que abrigui.
Sí, sí, sí.
Perquè ara en aquestes èpoques...
Fa fred.
Sí, mira, jo vaig abrigat.
Però tens fred per aquí, no?
No, no, aquí no tinc fred. M'acostumo a tenir fred aquí. Llavors, per això em poso això, i així no tinc fred.
Molt bé. Bueno, i què?
Bé, tu?
Bé.
Sí?
Sí.
T'ha portat moltes coses als Reis o què?
I tant. Sí, sí, alguna cosa, sí. Moltes no, però alguna cosa.
Bueno, me n'alegro. Què? Què hem vingut a fer?
Doncs, com sempre, esquartaré el teu personatge preferit.
Ah, sí?
Sí.
I de quins parlaràs avui?
Doncs mira, escolta.
Això no em dóna moltes pistes.
No?
A mi, de moment, no. Però, bueno, comença, a veure si sé d'aquí va.
Nuestra presentación especial comenzará en breve. Pero antes, un mensaje de nuestros auspiciadores.
...1948, estat de Louisiana, Estats Units d'Amèrica. A l'est, Mississippi. No, perdó, Mississippi, que es diu
Mississippi.
A l'oest, Texas. Al sud, el Golf de Mèxic. Hi ha Veracruz, Tabasco, Yucatán, Florida, Alabama... Tot això comprèn el Golf de Mèxic.
Uh-huh.
I més poblacions. El pianista John L. Nelson decideix marxar a Minneapolis, estat de Minnesota, també Estats Units d'Amèrica, i decideix fer-ho per fer música.
Molt bé.
Sí.
Comença bé la història.
Sí, allà munta un grup que es dirà The Prince Rogers Trio.
Uh-huh.
Aquest home, el John L. Nelson, estava casat amb la Vivian Nelson i tenien 5 fills en comú. Hòstia. Doncs decideix marxar a fer música i deixa la família.
Hòstia, home, ja...
A Louisiana.
Ja, a Louisiana, no?
Sí, bueno...
Ja l'ho pinta també. Anava bé, eh? Començava bé. Però,
sí, sí.
Clar, deixa la dona i 5 fills allà.
Bueno, com altra gent va treballar i li passa el sou, li passa...
Ah, bueno.
Sí. Mantenir la distància, en la distància de la seva família amb el salari que es guanya durant el dia i cobrir les seves despeses amb el que guanya amb les actuacions,
sí,
és el que en principi vol fer. Pel dia treballa, salari, cap a casa. Per la nit, doncs, què fa? Doncs actuacions amb un tio que ha muntat.
Bueno, bé.
Sí.
En principi, bé.
Però patriarca i músic de jazz eren dues coses incompatibles en el temps.
Ja. Eres un patriarca o eres un músic de jazz. Era com no podia ser les dues coses a la vegada.
Sí.
Ja. Quines èpoques.
Sí, i en algun moment de la dècada dels 50, coneix la Matthew de la Show, que era una dona viva i apassionada per la música jazz.
Hòstia. Quina casualitat.
Sí, aquesta fa poc que s'ha divorciat. Hòstia, és una dona jove.
No, més casualitat encara.
Sí, és una dona jove que té 17 anys menys que el pianista. Aquest home és pianista.
Ja,
el Nelson és pianista.
Sí.
I llavors la fitxen per cantar amb el trio. A l'octubre, el John Nelson deixa definitivament la
dona.
La família.
I
sí. Sí.
John Nelson...
Es divorcien.
Ja, amistosament o què?
Sí, Sí, sí.
Bueno, vale.
Això, això ho fan pel mes, això, el mes d'octubre del 56 i a l'agost del 57 ja es casa amb aquesta noia, la Matty Shaw.
Mm-hmm. Bueno.
Vale. O sigui, un poc, sí, més, sí. De no, poc més de 9 mesos després.
Canvien la seva vida.
Sí. I pocs mesos després d'haver-se casat,
sí,
ja tenen un fill.
Hòstia,
sí.
Just 9 mesos després.
Sí, i és el nostre protagonista d'avui.
Hòstia.
Aquest nen neix el 7 de juny del 58 a l'Hospital Monte Sinai de Minneapolis. Uh-huh. Creix envoltat de música. Els pares, clar, la mare és cantant de jazz, el pare és pianista. Sembla un nen sense problemes, però de sobte comença a tenir atacs d'epilèpsia.
Hòstia.
Sí, i durant la seva infància, doncs, comença a trobar-se malament, s'ha de medicar. A l'escola, quan va arribant d'ell, perquè és molt baixet,
mm-hmm,
bueno, té una sèrie així de problemes així que no acaba de...
De quadrar.
A casa,
no
són,
de quadrar,
a casa són pobres.
Hòstia.
I què fa el nostre...
Família de músics, què t'esperes?
Clar.
Músics de jazz en aquella, sí, època, potser...
Mira com estaven, que el pobre nen anava al McDonald's a olorar el menjar. Perquè no se'l podia comprar, eh?
Però a més, McDonald's...
Bueno, es veu que als 50 i pico hi havia McDonald's, allà.
Ja.
Hòstia, als 60 seria, sí.
I deurien fer la mateixa olor cara? No. Perquè, clar, no sé què és pitjor, eh? Si morir-te de gana o morir-te de l'olor del McDonald's.
No sé.
Bueno... Però abans aniria a la cuina del Pato a olorar el menjar, abans d'anar al McDonald's. Però, bueno, això és el que faria jo en el, sí, 2025.
Sí. Bueno, doncs això, quan té 7 anys...
Sí.
Els seus pares també es divorcien.
Hòstia.
Els divorcien, sí.
Ja, i 9 mesos després té un germanastre, no?
El pare
sí,
marxa de la casa i no s'emporta el piano. I això ho va aprofitar. El nostre protagonista ho va aprofitar.
Bueno.
Comença a tocar.
Bueno.
Comença a copiar sintonies de la tele.
Uh-huh.
Val? Per exemple, Batman, que la sèrie de Batman, toca el piano. Sí, 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 això en 7 anys, eh?
Molt crac.
I llavors, de sobte, va creixent i desapareixen els atacs epilèptics. Ell diu que ha sigut un àngel que li ha tret. Que l'ha vist un àngel i aquest àngel li se li ha portat. Hòstia. Bueno, de fet, és veritat que no té més...
No té més atacs.
No.
Bueno...
Van passant els anys i el nostre amic comença a tocar més instruments.
Uh-huh.
Als 13 anys, el seu pare li regala una guitarra elèctrica i ràpidament la domina ja amb facilitat.
O sigui, i diu, vés a la cuina i porta'm aigua, no? I la guitarra li porta, no?
Sí, no? Jo.
Fes un solo.
Arriba l'edat d'anar a l'institut.
Uh-huh.
A l'institut coneix l'Andrés Simón, que també toca diversos instruments. Es fan molt amics, el nostre protagonista té problemes a casa seva i vol marxar. I llavors, bueno, doncs això, marxa.
A casa que representa que viu potser només amb la mare.
Amb la mare, doncs marxa, té molts problemes amb la mare. I marxa, no. Llavors demana refugi a casa del Simón aquest, diu que és només temporal. Vamos, temporal vol dir 6 anys.
Bueno, és temporal, no ha sigut tota la vida tampoc.
Home, sí, clar.
Temporal.
Clar, sí.
Temporal potser...
Sí, sí, clar. És...
Podria haver dit atemporal, si no sabia ben bé quan s'anirà, però 6 anys al final és temporal, ha sigut una època.
I allà a casa faran música acompanyats d'un cosí també, del nostre protagonista, que tocarà la bateria. I comencen fent versions de When I'm Fire, Jimi Hendrix, Barry White, Billy Preston, bueno, una mica tota aquesta música.
Està bé, bones versions.
Sí. D'aquí, amb altres... Surten, van, hi ha incorporacions de músics,
a la banda.
Amics, tal, que van incorporant. Llavors sorgeix una banda que es diu Grand Central, que és un grup per tocar en festes de l'institut, també en centres religiosos, bodes, bautistes i comunions,
sí.
Hotels...
Bueno, sí, llocs on poder tocar i guanyar-se alguna de pasta, no?
Sí. Suposo. Llavors van a un concurs de bandes i guanyen el concurs.
Hòstia.
Això els permet gravar la seva primera maqueta, que serà una maqueta de 4 cançons. Una és una cançó del Barry White, que és Love Unlimited, i una altra és de la Carole King, It's Too Late, i a part un parell de temes propis.
Uh-huh.
un putxàs pel Andrés Simón i el nostre protagonista. La banda evoluciona i canvia de baterista i André canvia el saxo pel baix. El seu amic era saxofonista, canvia el baix. I ara la banda es deia Champagne. Sí. No està aquí?
Bueno, això, ah, això és quan es cau el Champagne i tot el que hi ha a la taula.
M'he equivocat. Vale.
Aquest tampoc no sé si és Champagne.
No, vull dir que m'he equivocat.
Deu ser aquest. Ah, no, tampoc. No, no hi ha Champagne aquí. Aquí no hi ha Champagne.
No.
I això.
Sí. Som al 1975. El nostre amic coneix el
Què
PP...
Què dius? Si som al 2025.
50 anys, va, això, no? Sí.
Sí.
El nostre amic coneix el Pepe Willy, un músic que era marit d'una cosina seva, i el que acompanyarà com a guitarrista té una banda que es diu Nighting Forest. Els acompanya en la guitarra, com a músic d'estudi. S'inicia com a músic d'estudi, les guitarres d'aquest grup. Abans de fer els 18 anys, coneix l'enginyer de so Chris Moon, per qui treballarà com a aprenent del seu estudi. Chris Moon té un estudi allà al sud de Minneapolis i li deixa una clau de l'estudi. Treballa per tu, doncs mira, li deixes la clau. Llavors ell aprofita per anar gravant els seus temes. Vale, va gravant temes. Llavors el Chris està convençut del talent que té el nostre protagonista, val? I ha acabat una maqueta. Li dona el Chris li agrada molt i la vol moure. Comença a moure, perquè, bueno, a buscar, a veure aquí, fins que contacta amb el Owen Hasney, que és un promotor i un agent musical que té contacte en discogràfiques importants.
Anar fent el salt a poc a poc.
Sí, llavors el Chris, el seu, diguem-ne, el seu...
Jefe de l'estudi.
Sí, de l'estudi, li diu a l'Owen que s'escolti aquesta maqueta. I clar, quan l'escolta l'Owen diu que, hosti, que sona molt bé aquesta banda. Li diu, llavors el Chris li diu, doncs, seu, que si no cauràs de cul. Què passa? Doncs mira, que aquí no hi ha cap banda. Com que no hi ha cap banda? No. Tots els instruments es toca aquest noi de 17 anys. Tots. Tot ho ha tocat ell, tot ho ha gravat ell. Ostres. Hòstia. Han de fer alguna cosa, aquí han de fer alguna
cosa. Sí, matar-lo, no?
Sí. I llavors el Owen Hasney es mou, aconsegueix alguns diners per gravar una segona maqueta amb l'enginyer de so de David Rifkin. Les companyies importants es van interessant amb el nostre llibertista. Per exemple, està A&M, Columbia, Warner Bros., totes estan interessades. Han escoltat aquesta maqueta ja més ben gravada. A tots els ha agradat.
Bueno, perquè veuen igual, potencial, sí, veuen potencial amb símbol del dòlar, no? En plan, d'aquí podem...
Sí, aquest, mira.
Exacte. D'aquí podem treure algú d'aquest xaval que toca també tots els instruments.
Exacte. Sí, sí.
I té bones idees.
Home, igual pensant i tot, si toca aquest tots els instruments només hem de pagar un sol, no? També. No hem de pagar un grup sencer.
Clar, que paguem només aquest, que ho toqui tot. Aquest,
sí, sí.
Ell ja estarà content perquè estarà fent els seus discos.
I guanyarà pasta, perquè al final, pasta, en comptes de pagar-li a 6 o 7 músics, tu hi pagues a un.
Clar.
Bé.
No, no, sí, aquesta gent no estan per tonteries, eh? Aquesta gent saben el que...
No, no.
Sí, 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 sí.
Al final és un win-win, eh? Perquè el músic, hòstia, guanyen molta pasta, igual li paguen el doble que una persona sola, que un músic d'una banda.
Sí, 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 però clar, no és com pagar-li a 6 o a 8 músics.
Clar, llavors tots contents.
Ja, no, i a més pagar-li a 6 o 8 músics i aguantar-los.
Sí. Llavors, entre aquestes tres companyies, sí, més, hi havia més, interessades, però entre el A&M, Columbia i Warner Bros., li aconsegueixen, l'aconsellen, que vagi amb Warner Bros., que li deixarà més llibertat. I sí, sí, en efecte, Warner Bros. Li dona total llibertat, tant com artística com creativa. I llavors, el 1968, en tan sols 20 anys, edita el seu primer disc, que és For You.
Gràcies.
Sí, no? Sí, és per tu.
Ah, hòstia, gràcies.
El tens a casa.
Hòstia, sí, sí, sí. Bueno, el tinc al telèfon, perquè el telèfon està tot.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
És For Everybody, no?
Sí, sí.
Potser en aquell moment no ho va pensar, però for all the world.
Tu?
For the world.
Tu t'has importat.
For you.
Tu t'has importat estar el disc aquell del Mark Knopfler, no?
Quin?
El disc del Mark Knopfler. Te'l vas importar tu, no? Li vas robar, no?
El Sultans of Swing. No sé quin disc m'estàs dient.
És un acudit que s'ha vacut, vull dir...
Ah, vale.
Ja has robat el disc...
El Mark Knopfler.
El disc Sí, sí, clar.
El disc d'or, el que li van donar per Sons of Swing.
Sí, sí.
Com sí. Ho saps? Jo pensava que ningú sabia.
Bueno,
sí, la qüestió.
Això, és per on anaven.
Sí, que és per tu.
En aquests moments, el nostre protagonista ja sap tocar com uns 30 instruments o més.
Hòstia, hi ha tants instruments?
A veure, guitarra, piano, baix, bateria... El micròfon és un instrument?
No, però deu ser saxo, trompeta... Sí.
Guitarres amb les cordes...
Guitarres amb 12 cordes...
Sí.
L'acordió...
Trompetes diferents...
Trompetes... L'arpa... Potser sabia tocar l'arpa...
També, potser sí...
El cello...
L'arpa
és... El flautí...
T'has adonat que l'arpa... Quan sona l'arpa... No, sí. És com que si viatges en el temps... Jo ara et dic, hòstia, viatgem en el temps, i fas... I sembla que és això.
Sí, sí, sí.
Estàs passant per un túnel.
Sí, sí, un túnel temporal.
L'espai temps, temporal. Sí, sí,
sí. Ja.
És l'arpa, eh?
És màgic, és un instrument màgic. Potser sí. Sabia tocar l'arpa, també.
Segurament. Doncs mira, d'aquest primer disc ven 150.000 còpies. No està malament, per ser primer disc.
No està gens malament.
Sí, i ja se'l comença a comparar amb Stevie Wonder, Michael Jackson, Smokey Robinson... Comparacions.
Bueno, tio, era un talentós. Era un talentós.
Sí. Ja veiem que aquesta cosa té pinta de que, clar, això no es pot quedar en discos. Hauran de fer actuacions. Clar, el toca tot sol.
Ja.
Què fas? Doncs fas un càsting.
Buscar músics.
Sí.
Sí, perquè el tema hologrames encara no... Ara ja potser ja es podria fer. Però en aquella època, hologrames no. No podies duplicar el personatge per buit i que cadascú toqués algú.
Clar.
Jo a un que ve l'estudi li dic, és que t'hauries de duplicar per 5, com a mínim.
I em sembla que equipar-les, però es barallarien entre ells.
Ja, segurament sí.
Còpies?
Segurament sí. Però bueno. Però, clar, va,
de bon rotllo, vull dir.
No, sí, home, i tant. Però clar, com és un que ho fa tot sol.
Sí, sí, sí.
I clar, encara que ho faci sol, no és el mateix fer-ho sol... instrument a instrument, que fer-ho sol tota l'hora.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, si et poguessis duplicar per 5, i hi haguessin 5 tus, i a més els 5 pensessin com tu i fessin el que tu vols fer,
sí.
No tindries cap problema.
No.
Però clar, en aquella època no ho podien fer i van fer un càsting.
Un càsting.
Ja.
Al Teatre Capri de Minneapolis. Llavors, d'ahir...
Es va presentar algú o què?
Sí, sí, es va presentar gent. Bueno, al baix es va quedar el seu amic, Andrés Simón, i el guitarra va ser un guitarra que després va ser bastant important, que és el Def Dickerson. És en aquest any que enregistrarà el disc Prince. El títol és aquest, el disc. I bueno, i aquí, doncs mira, ja diguem que arriba a les llistes d'èxits. És quan, clar, per el primer disc, encara no va...
Clar,
va
vendre 50.000
còpies, sí. Que ja està molt bé. Aquí ja arriba a les llistes d'èxits. I podem destacar aquest tema, que és el primer del disc.
A veure, tu tira, que jo pujo els volums.
Jackson, Això?
Sí, funky. És com la més que aquesta, sí, funky, sí. Popero... Però aquí, en aquest disc, tot ho tocava ell, també,
tot
o no?
Tot toca ell.
Tot ho toca ell.
Sí, però vull posar un altre tema perquè escoltem que, a més, és com bastant eclèctic. I a vegades dintre un tema, és el tema és eclèctic, no? Tot va, tens de tot, i a vegades és... Aquest tema és això, sona això, aquest tema sona això. Sempre és la... La base principal és aquest estil, però hi ha temes com, per exemple, aquest Bambi, que sonaria així.
A veure.
Que diferent, no? Aquesta guitarra més potent.
Home, més rockero, no? Com el sí. Més rockero.
Sí. què t'ha semblat? No sé si va estar variat, no?
Home, sí. Un era com bastant funky, funky clàssic d'aquella època i l'altre bastant més rockero.
Sí.
I tot ho feia ell, eh?
Tot ho feia ell. Hòstia. I ja ha format la seva banda per tocar en directe. D'aquest disc també destacaria la part de Bambi, que era aquest tema. Ha posat per Bambi, ha posat la cançó més canyera del disc. Que el Bambi és aquell animalet tendre, no?
Bueno. És, sí, però igual d'esperit és...
Pot ser canyero, no?
Sí, exacte.
D'aquí també està canyant I Feel For You o Why You Wanna Change Me So What, que això és un tema que més endavant és com que seria, podries dir, què és Prince? Això, més o menys, eh? Vull dir, explica una mica tota aquesta barreja de músiques.
Bueno, perquè tenia sobretot, jo crec, l'ànima soul, aquesta funky...
Sí.
Afroamericana, també.
Sí, sí, clar, hi ha un baix funk, hi ha ritme persistent també de rock, hi ha una veu així una mica de soul, el falset, aquell que utilitza,
sí.
El so de la guitarra, vull dir, tenen aquestes característiques.
No, no, un gran artista.
En aquest any 79 ja fa la primera seva gira per als Estats Units, a vegades en solitari, o en solitari no el sol, a la seva banda, i també a vegades telonejant altres artistes del moment. I al febrer del 1980, l'àlbum es converteix en ser el primer disc en superar el milió de còpies. En aquests temps, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, també eren temps en què no era com ara, que tot està a internet i la gent pot comprar digital o pot comprar analògic o pot directament descarregar i fer pirateria. En aquella època, no? Feien discos i si volies comprar o te'l gravaves d'un amic que se l'havia comprat. Llavors, clar, es venien bastants més milers de, o centenars de milers de discs. Cara.
Sí. Ara publica Dirty Mind. Mente sucia. Dirty Mind. Sí. Aquí hi ha un canvi d'estil, hi ha un so més cru. De fet, sona quasi com una maqueta, el disc. I la imatge de la portada és provocativa. Surten calçotets. Calçotets i mitges de dona.
Ostres.
I una americana així com raïda, així una mica desgarbada i tal. Les lletres són sexuals. A vegades parla d'incest, de poliamor, quan encara no existia aquesta paraula. Vull dir, una mica així. De fet, els sensors anaven de cul darrere de...
Estava
escoltant i, hòstia, pip, posaven pitidos, pip, no?
Ja,
en cançons destaquen Hit, Sister... Bueno, té un bon grapat de cançons bones. També destaquen Dirty Mind, que és el títol del disc, i Party Up. La fiesta... Up, arriba,
de l'hòstia.
Sí. L'any 81 publica Controversy.
Uf, això té pinta de tenir controvèrsia, eh?
Sí, és un giro més de tuerca.
Sí. Quasi ja passant la rosca, eh? Quasi ja passant la rosca.
Exacte. A més de la sexualitat, també tractarà temes socials.
Ah, bueno, bé. Clar que sí, home. Que es toquin.
Sí, que es toquin. Després vindrà, mira, l'any... En aquest any vindrà, també gravarà el disc 1999. I aquí ho vull descartar... on estava passant el mateix? És que és com dislèpsia, ja.
Destacar, vols destacar un tema?
Destacar. Descartar. Falta ja la R final, però...
S'assembla.
Em passa això. Ara m'he convertit en dislèxic.
Ara ets dislèxic.
Sí.
Bueno, des de fora no se't nota.
No, des de dintre sí.
No ho sé.
A veure, surt fora. Vale, doncs, d'aquest disc...
Sí.
Vull explicar una curiositat del disc 1999. Resulta que el tema que obre el disc, doncs té el títol homònim, 1999. I ara t'ensenyaré una cosa perquè veies. A veure, és que no sé com dir-ho, si deixa la incògnita.
Hòstia, a veure, digueu suau.
Mira, escolta, aquest tema i un altre tema, a veure si el coneixes l'altre tema.
A veure.
Bueno, i a veure si el coneixen els nostres oients. I ja veuràs si són molt diferents o són iguals o com són.
Vale, tu tira.
Aquest que està entrant és el tema 1999 de Prince. Vale? Escoltem.
Home, sona ochentero, eh?
Ei, sí, eh?
Sona molt ochentero.
I ara aquest.
Home, s'assemblen una mica.
Sí?
Bueno, a mi em sembla que s'assemblen.
No direm qui és l'intèrpret d'aquest tema. Una altra comparativa. Tornem al tema de Prince. aporten una mica de veu, melodia. Ara, l'altre artista. Algú ja sabrà qui és l'artista, suposo.
Va ser com un fil de la samarreta, quan s'ha fet un fil de la samarreta, no? Ja. Llavors, què ens vols dir amb això, César?
Vull dir que el Phil Collins sembla que podia estar copiant el Prince. Són molt semblants. Ui. De fet, bueno, de fet... No va haver mai un judici, no va arribar als tribunals, això, però hi ha gent que li acusava d'això.
Ja.
I en una entrevista li van preguntar a Phil Collins, bueno, clar, és que això, home, són, aquestes cançons són pràcticament idèntiques. I Phil Collins va dir, bueno, clar, és que quan jo vaig fer aquesta cançó estava de gira i sempre estava escoltant aquell disc del Prince. Llavors, ja. Igual, algú se m'ha enganxat.
Ja.
A qui no li passa això?
Ja.
Que t'enganxa.
Bueno, també hi ha una altra teoria... que diu que, per exemple, dos persones poden tenir la mateixa idea per fer una cançó.
Ja. Yeah.
Un d'una manera, un d'una altra, però la idea és la mateixa. Llavors, qui copia qui? Algú copia
bueno,
algú?
Bueno, quan diuen qui copia què, si, a veure, si una cançó va sortint el 80... Ui, l'altre 83, copiar el del 83, no? Mm, bueno, ja sé el que vols dir.
El més que copia potser és influència.
Ja, però si l'acuses, acuses el que va fer després, clar.
Ja, no. Però potser el que la va treure el 83 la tenia escrita el 80 o ja la tenia mig pensada.
Bé, doncs mira.
Va sentir aquella i va dir, hòstia...
No, la cosa es va quedar així, no va arribar...
Ah, no va arribar més.
A majors.
Ostres. Va ser més aviat sostinguts.
Sí,
no?
Sostinguts.
O bé, molts. Sí. Ja. Bueno, no, a veure, amb això de les còpies de cançons, també és veritat que tots els que fem música i escoltem música, vulguis o no, estem influenciats per tot el que escoltem. Mm. Llavors... Encara que t'agradi molt una cançó, mai penses, oh, vaig a fer una cançó igual que aquesta.
Yeah.
Però sí que a vegades busques un... que s'assembli o que et recordi. Yeah. I a vegades simplement et pot venir una idea, tu graves allà en plan com una maqueta i després potser escoltes alguna cançó i dius...
Bueno, a vegades després te n'adones, hòstia, he fet això, sí, això és aquesta cançó, i a jo l'escoltava.
Sí, sí, sí. Jo vaig fer una que era molt semblant a Sultans of Swing, però clar, ja estava feta, saps? I llavors vaig dir, bueno, millor que la guardi.
Sí. Doncs mira, d'aquest disc, aquesta cançó, el 1999, títol del disc també...
Sí, que de fet, a veure, el 1999, si el fiques al revés, és un 666-1.
Ah, ostres, és veritat, això no hi ha pensat.
Que aquí també hi ha coses...
Sí, sí.
Hi ha coses ocultes,
Doncs aquesta cançó destaca... 1999 és el primer single. Uh-huh. Però la cançó que verdaderament destaca és Little Red Corvette.
Mm-hmm.
Pequeño Corvette vermell.
Sí.
Vale, que seria aquesta.
A veure. Això és com quan vas amb un Corvette, la finestra oberta. Mm-hmm.
Corvette. Aquest disc, 1999, és considerat el disc més influent de l'artista. D'aquí diuen que és quan comencen a parlar de lo que és el so Minneapolis. Aquí sortiria, no? Jo deia, el so Minneapolis, perquè fins bueno, ara Minneapolis no tenia...
Ja.
No, tots saben...
Ningú que representés...
So californià o ja, no sé, ja. Saps? Vull dir, a la baba, sí, 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 no sé. Sí. Però so...
Bueno, i és curiós perquè Minneapolis és un lloc d'aquests que fa bastant de fred, no?
Com de paso, no?
Bueno, i bastant al nord. No,
no.
Ah, no?
No, no. Està a prop del Golf de Mèxic, t'ho dic al principi. Ah. No.
Però és un
no,
lloc...
No, sí, no, tens raó, està per Minnesota.
Hòstia, no sé, no tinc ni idea. Sí. Ara
bueno, sí, sí.
Però, home, però el so de Minneapolis llavors és com molt funky, un funky molt...
Sí, però clar, És d'ell, és del Pink.
Sí, 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 no dic que no.
Segurament,
sí, sí.
Pues, clar, després van sortir més bandes, i si te n'adones, als 80 hi ha moltes bandes amb aquests sintetitzadors,
ja,
rock, pop, sí. Funk, tota la vegada, sí.
La barreja.
Moltes bandes del 80, així.
Clar.
Sí.
No, a veure, aquest look que tenia també, la gràcia principal és que ho feia tot ell.
Sí, sí.
Després els concerts no, perquè no es podia multiplicar per 5.
Sí.
però tots els discs enregistrats eren fets per ell. Això està bé.
L'any 83, el seu amic Andrés Simón deixa la banda de directes, perquè està frustrat per l'egocentrisme del nostre protagonista.
Yeah.
De fet, hi havia hagut un disc en què Andrés Simón havia composat alguna línia de baix, alguna cosa, algun tros de lletra i no sé què, i ni surt als crèdits. El nostre protagonista va dir que va ser un error tipogràfic, que no va ser intencionat.
Ja, yeah. Què tenia que dir?
Sí, en aquest any la banda és quan adopta, diu que és quan adopta, no està molt clara la data, però dius que és quan comença la banda, té el nom de Revolution, llavors Prince and the Revolution.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Sí.
Que bon això.
El nostre protagonista té a part altres projectes en paral·lel.
Mm-hmm.
No para de treballar. Té un projecte que es diu The Time, un altre que es diu Vanity Six, que és un projecte d'una banda femenina.
Però projectes musicals, tot.
Sí, sí.
A part del seu...
Bueno, no, també es comença a pensar en pel·lícules.
Ah. De fet, es munta ara... pel·lícules, no?
Es munta pel·lícules. Sí, sí.
Ja, això qui més, qui menys.
I a part de marxar aquest músic, fa fora alguns altres, el Ostres. Jimmy Jan, el Terry Lewis... Bueno.
Ja, escabatxina.
Sí.
Escabatxina... egocèntrica.
Sí.
Yeah,
i durant,
això passa.
Durant la gira del disc aquest que, del que estàvem parlant, que surt la de Little Corvette, 1999,
sí.
A la gira de presentació d'aquest disc es porta una llibreta i comença a anotar idees per la pel·lícula, una llibreta de color púrpura.
Mm-hmm. Mm. Quedeu-vos amb aquest detall, no?
Sí, aquest, això.
Ja. Yeah.
Llavors, parla amb els seus representants i aconsegueix portar el projecte a la companyia. I al final la companyia accepta.
Mm-hmm.
I durant aquest estiu de tardor del 83 ja es comencen a rodar la pel·lícula i ho fan a Minneapolis i a Los Angeles.
Mm-hmm.
Què podríem dir d'això? Doncs que amb aquest disc
sí.
Arriba al número 6 de les llistes a la cançó Little Red Corvette i el disc arriba a top 10 dels àlbums més influents del rock fins a aquella època, no?
Mm-hmm.
I saps per què va ser el número 1 d'aquella època? Fins el tenia el 6? Pel Thriller, de Michael Jackson.
Mm. El Thriller era l'1.
L'1 què vols dir?
No, vull dir, el Thriller era el número 1.
Sí, el número 1,
ah,
sí.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí.
I no va poder arribar ella a ser el número 1,
no.
Perquè, clar...
Després parla de que havia com...
rivalitat.
Aquella competició, sí. De fet, el Michael Jackson, quan va fer el bat...
Sí,
el tema bat,
quan era negre.
Sí, quan encara...
no sabia...
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, que tenia una malaltia a la pell que es va anar de colorar.
Sí, primer era negret i després...
No, primer era negre
i, després
i afro.
Però després blanquet.
Després sí, blanc i amb una mica cara de calavera.
Però
també,
si
pobre.
Dius de negre a blanc, també pots dir de negret a blanquet, no?
No, això queda lleig.
Per què no?
No, perquè primer era negre, afro, negre, afro, però, com la seva família, però tenia aquesta malaltia que se't va pigmentant la pell.
Ja, malaltia, i també se li va estirar el nas... I la,
bueno,
la,
jo crec que allà, sí, més que estirar-li...
Se'n va la seva germana després...
Es van operar, es va operar massa. Però sí que es va... Home, va acabar blanc.
Sí. Sí.
Però perquè tenia això de la despigmentació.
Bueno, aquí era negre, el bat, però no tant sí. Com el Thriller, eh?
No, no, ja.
Bueno, igual sí, però... Bueno, el cas és que...
Estava descafeinant.
El va convidar a participar. Però quan Prince va sentir la primera frase de la cançó, deia algo de menea el teu culo, no sé què, deia.
Uf. I va dir, això és massa.
I va dir, això és una porqueria de cançó, això no m'interessa.
Això no arribarà enlloc.
Exacte.
Hòstia. Potser l'ego el va,
sí.
No el va deixar... Mm. Ja, i de fet hi havia com una rivalitat, Michael Jackson.
Sí.
Bueno, diuen, eh?
Mm.
No? I sí que és cert que, tot i ser bastant diferents, en aquella època la música era molt així, molt entre el funky, soul, pop, una barreja. Mm. I per gustos colors.
Sí. Mira, el 25 de juny del 1984
sí.
Veu la llum... el gran disc Purple Rain.
Yeah.
Purple Rain, que va acompanyar, és un disc i una pel·lícula. La pel·lícula sortiria un mes i dos dies després, el 27 de juliol. Això va ser un èxit massiu.
Mm-hmm.
Un èxit massiu.
Va vendre... disc com la pel·lícula.
Exacte, sí.
Mm-hmm.
Primer va començar un tema que era el One Double Cry, que va vendre 100.000 còpies abans de l'estrena de la pel·lícula. O sigui, el disc va sortir al juny, finals de juny,
sí, sí, sí.
I la pel·lícula es va estrenar pues, en aquest mes 500.000 còpies.
Wow.
Sí, i un milió de còpies 3 setmanes després de la pel·lícula. O sigui, quan la pel·lícula s'estrena, un milió de còpies. Bueno, el álbum se va a vendre en el primer dia, va a vendre un 1,3 milions de còpies, el primer dia només. Sí. Vale, però l'altre era el disc, el single.
L'àlbum, un milió...
I fins al 1985, tenint en compte que va sortir el juny, o sigui, vull dir, mig any,
sí.
Menys de mig any, perquè va sortir a finals de juny,
sí, sí, sí.
Van vendre 9 milions de còpies, només als Estats Units. Sí. Això fa que de sobte, pues, clar, la gent pues, vulgui escoltar els discs que havia sortit abans. Mm-hmm. No, és el típic, no? Hòstia, oh, que bo que és aquest tio, no el coneixia.
Ah,
oh,
sí, sí,
hòstia, llavors comencen a comprar discos anteriors. Del Dirty Mind van vendre molts, bueno, de tots, 1999, inclús del For You, que era...
Sí, 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 sí.
Doncs això, un èxit total. Sí, la pel·lícula va ser un èxit de taquilla, va recaudar 60 milions, només als Estats Units, va fer una gira per tots els Estats Units, una gira curta, del novembre del 84 al març del 85. Quatre mesos.
Sí, 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 sí.
Aquesta gira va ser vista per més d'un milió de persones. Va guanyar 3 Grammys pel disc i un Oscar per la banda sonora de la pel·lícula. O sigui, vull dir, va fer un complet.
Sí, sí, que allà ja podria haver deixat, ja podria haver...
Podria haver parat,
perquè ja he arribat al
sí, però aquest home no podia parar de la feina, no podia. Ja. I continuava amb més projectes i més pel·lícules, vull dir, no parava. Sí,
sí, sí, sí.
Tenia el projecte aquell de... Ja ho diré, de Time, i el que t'he dit abans, com era? El Vanity 6, canvia, es diu Apollonia 6. En el disc de Polonia 6 hi figura una cançó que es diu Manic Monday, que en aquell moment no va ser rellevant, però és una cançó que després va triomfar amb The Bangles. Sembla que el grup de noies...
Sí. Van fer una versió d'aquest tema.
Sí.
I va triomfar el tema.
Sí.
A tot li arriba el seu moment.
Sí, després venien altres discos, Around the World in Day... amb aquests diners que havia aconseguit, es monta una supermansió, estudio, com vulguis dir, que es diu Paisley Park Studios, a un poble a prop de Minneapolis, que es diu Changhausen. Sí, no Changhausen, que seria com a alemany, no, Changhausen.
Changhausen,
no sé com es diria,
Changhausen.
Sí, sí.
Són entre alemany, xino, coreà... Changhausen.
Bueno, i és més és una super...
Una mansió...
Sí, ell viu allà dintre de l'estudi. Hi ha uns quants estudis de gravació allà.
Hòstia.
A cada habitació, un estudi de gravació... Sí.
Bueno, per si li entra la inspiració, sí. No? Si està després, una habitació i, sí, hòstia, després, una idea.
Un estudi molt gran per gravar pel·lícules, hòstia. També allà dintre, que l'utilitzaria molt per fer concerts. Vull dir, algú total, paradís musical, eh?
Sí.
Bueno, tu t'agradaria això, no? No t'agradaria tenir a casa teva...
Sí, m'agradaria tenir l'estudi a casa i no tenir que desplaçar-me cada dia.
Clar.
Però, bueno, sí, home, sí, clar, si pogués, sí, una casa gran amb un estudi ben guapo, ben currat, i, bueno, ja hi ha estudis que la gent va allà i passa el cap de setmana i dorm allà. I...
Sí.
Sí, home, molaria, sí. Sí, si un dia gravo un disc d'or, igual ho faig.
Sí.
No, sí, en sèrio.
Que sí.
No, sí.
Després publicarà una altra pel·lícula a disc, com si fos una continuació de quasi la idea és que és el Parade, que el que fa és una pel·lícula de comèdia romàntica musical que es diu Under the Cherry Moon, que és una pel·lícula això, romàntica musical, i el Parade és un disc que està bé, no va tenir
l'èxit
d'aquell,
no?
Però i volia destacar una cançó que, a veure, no és que sigui de les millors cançons, però jo crec que farà gràcia escoltar aquesta cançó. Bueno, i és la següent, doncs,
posa-la, a veure si ens fa gràcia o no ens fa gràcia. Sí que fa gràcia, sí.
Thank you.
una de les cançons més versionades per grups de versions de la història de...
Sí, podien haver agafat una perversió, podien haver fet una perversió d'aquesta, però clar, ja havien fet una de l'artista. Aquesta versió és famosa per Tom Jones. Nosaltres ja vam sortir, Tom Jones va sortir ja amb una perversió nostra.
Sí, és veritat, però fa una versió d'aquí...
És una escollit.
Sí.
Bé, és una època de canvis, moviments, la seva banda de Revolution està descontenta, marxa en músic entre nosaltres, hi ha uns membres de la banda de Family que entren, bueno, això acaba malament.
Això té pinta de no acabar bé.
Sí. De fet, aquí venen com discs en solitari, bueno, sempre els ha gravat ell, però vull dir, no té una banda així de reconeixement que el recolzi, sinó The Times, que és un bon disc també. I és l'any 87 que fa, això és curiós, que fa el Black Album. El Black Album és un àlbum que no s'ha vist mai. Ah, bueno, hi ha algunes còmies per ahí.
Què vols dir?
Què vol dir? Mira, doncs mira.
No ho he entès.
Doncs mira, el nostre amic estava descontent perquè hi havia gent que li estava dient que tirava molt cap al pop.
Uh-huh.
I va fer un disc així, pues, més enreversat, metal, que és el Black Album. Aquest àlbum estava a punt de sortir, sí, per la Warner havia fet... clar, ell volia dir, m'heu dit que faig pop? Doncs pues ara fareu, ara us enterareu del que faig. El disc, la Warner, com que en principi sempre el recolzava, i van repartir 500.000 còpies per botigues, uh-huh, no? Comerços de discos. Sí. I el dia abans... Diu Prince que no, que no es vendrà. Hòstia. Que el retirin de les botigues. Hòstia. Que fora, que tots els
dies
fora.
Abans,
i còpies, desfer-se de les còpies, fora.
Cremeu tot.
Sí. Doncs això és el que passaria amb aquest disc.
Però per què? No li agradava?
Bueno,
o...
perquè ell diu que quan el va gravar, el dimoni el va posseir.
Hòstia, collons. Abans l'havia salvat un àngel i ara el posseia el dimoni, no?
Sí.
Bueno, potser duc el dimoni dins jo. Igual tampoc és tan dolent.
Clar, deia que clar, les lletres que havien sortit allà no eren com responsabilitat seva, havia sigut del dimoni, que s'havia apoderat d'ell.
Vés a saber què deia, no?
Sí, vés a saber què prenia aquest home.
Ja. Aigua potser poca.
No ho sé. No ho sé. Bueno,
ja, home, cas... perquè tens el dimoni dintre, no sé. Amb l'aigua, jo conec molta gent que beu aigua i no li entra el dimoni.
La institució d'aquest disc...
També conec gent que beu whisky i a vegades... Duc el dimoni dins jo.
Doncs, en substitució d'aquest disc, he composat el Love Sexy, que surt del 88.
Uh-huh.
Aquí on està aquella cançó alfabètica, el Sexy, i bueno, que és un disc on en surt a la portada nu.
Totalment.
No se li veu res, sí, nu totalment. Passa, no se li veu perquè
no
està de costat i la cama aixecada així, com estirat i la cama aixecada, i llavors no se li veu res.
Ja.
El 89... sí, fa la banda sonora de la pel·lícula Batman. Bueno, la pel·lícula de l'any 89.
L'autèntica, la primera, la del...
Sí, el... Com es diu aquest? Sí, ja sé qui vols dir.
No, ja sé qui vols dir, tu també. Sí, aquell. El...
Batman.
Sí, sí, Batman. Ah, exacte, això, sí.
El 90 surt Graffiti Bridge, que és també el disc d'una... Bueno, és un disc que... Bueno, que estàs interessant, que és interessant. Que volia destacar temes, destacar, no descartar.
Sí,
però
sí,
és
sí,
que
sí,
hi ha massa cosa.
No, home, bueno, sí, perquè és un home que té... Quants discs té?
Sí, sí.
Discs? 30.
Durarà molt això. Després ve el 91, el Diamond and Pills. També fa una col·laboració amb Madonna.
Uh-huh.
El disc aquest, Like a Prayer.
Like a Prayer.
Sí, sí. Això és Like a Virgin.
Ah, sí, és
que
veritat.
Ve...
Touch for the very first time.
En registre duet la cançó Love Song. Mm-hmm. I participa com a músic en la cançó que dona el títol a l'àlbum, la que Prior.
Ja.
És aquella que sortia dels Los Cuervos Negros. Sona?
Em sona.
Canto bé.
Sí, sí, cantes molt bé, sí. Millor que jo.
Bueno, la feina no s'acaba mai. L'artista només dorm 3 o 4 hores al dia.
Ja. Conec algun d'aquests.
Sí, no? Després vindran Love Symbol. També he de dir-te que ja sona la banda ja té una nova banda, que és de New Powers Generation.
Hòstia.
Val? Que havia sortit en algun disc i s'havia esmentat el nom i s'havia parlat.
Però de fet, o sigui, ell, quan amb tots aquests projectes o amb totes aquestes bandes, se'l coneixia amb un nom. Els noms de les bandes?
Sí.
Era el que anava sí. després, no?
Sí, sí, sí. A veure, t'explicaré una cosa, t'explicaré una cosa.
A veure, explica'm.
El 93, o sea, després del Of Symbol,
sí.
Ell estava descontent amb... Ja des de feia temps. Amb la Warner. I llavors, com que es veia lligat a la Warner pel contracte,
sí.
De fet, va sortir en alguna entrevista o amb una aquí escrit, aquí esclavo, a la cara.
Slave, slave.
Sí, estava enfadat.
Bueno.
I per deslliurar-se de la Warner...
Sí, per tancar les cadenes.
Sí, per emancipar-se, s'inventa un altre jo, no per dir-ho manera. Uh-huh. Llavors, que no porti el seu nom, ¿vale? Llavors, serà un personatge que no té nom.
Ah.
Llavors, tu els deus discos com... Com els demanaves. Bueno, era un símbol, hi havia un símbol.
Ja, el símbol.
El símbol
ja.
Aquell que era el com símbol, sí. Femení i masculí, que era com... Està molt ben ideat, que era
sí.
Una fletxa i una creu a la vegada, no?
Integrava tot.
Sí. I llavors, bueno, ell li preguntaven a les entrevistes, i ara com han de preguntar per tu? Bueno, això és un símbol, vull dir, ja... Bueno,
sóc
ja
el símbol, any de símbol.
De fet, ja la gent, hi ha gent que li diu símbol o...
Sí, sí, és que me'n recordo, sí, va haver una època que... Se'l va començar a dir símbol, de símbol,
sí,
no?
Símbol i...
No tenia nom... Bueno, el nom era aquest.
Sí, o també havia un que deien que era l'artista abans conegut com a Prince.
També bueno, també. També. Abans com a Prince ara és el símbol.
Sí.
Ja.
I com era l'artista, hi ha un moment que també li deien The Artist, directament.
The Artist. Sí, és veritat.
Bueno, doncs això va ser una mica...
Bueno, però això va ser a fruit de que se sentia esclavitzat per la discogràfica.
Mm. Sí, sí.
Ja. Chupasangs.
Bueno, hi ha diversos treballs, així...
Uh-huh.
I el 2001... Bueno, és que, perdona, el 95 es casa amb la Maite... Amb la Maite, que és una noia que era d'origen puertorriqueny, estadounidense, sí. I es casen. I semblaven una parella ideal. Els portaven superbé, ella surt a les seves actuacions...
Tot anava bé.
Fins que, bueno, deien
fins que va deixar de gravar, no?
Deien que volia... Sí, volien tenir 10 fills. Deien.
Hòstia, un rei
bueno,
a l'altre.
Van tenir el primer, i si no va néixer mort, va morir el dia següent.
Hòstia,
o
sigui. Collons.
Tenia una enfermedad, que era la enfermedad de... ¿Cómo era? El síndrome de Pfeiffer. ¿Com era Michel Pfeiffer? Sí, però creo que el doctor Pfeiffer va dir, això li posarem així.
Això, sí. Ja, hòstia, collons, xungo.
El que matrimoni va durar 3 anys. Mm. El 2001 es converteix a testimoni de Jehovà.
Buscant el camí.
Llavors, de sobte, deixa de cantar les cançons més sexualment explícites.
Clar,
que l'havia tingut cançons, que tal...
Era massa.
I, a més, es pronuncia en contra de les bodes homosexuals. Clar, que això va ser un trasbals per alguna gent, perquè hi havia molts fans, sobretot, que eren gais,
uh-huh.
I que els va agafar per sorpresa aquesta cosa. L'artista, de repente, aquest, dient això.
Bueno, sí, perquè, a més, l'artista sempre havia sigut també una mica... No quedava molt clar la seva sexualitat, no?
No, exacte.
Era com...
Ell havia tingut
potser era gènere fluid, però en aquella època no es deia.
Però ell havia tingut molts romansos i amb moltes dones.
Ja, sí. Els futbolistes també tenen amb dones, però... Algun per estadística deu ser homosexual, però no se sap.
Ja, yeah.
Saps? Sí, que pots tenir romansos amb dones, però que sigui una tapadera, perquè tot el que t'agrada és una altra cosa.
També podia ser. Saps? Sí.
Però, home, sí, me'n recordo d'aquestes èpoques, sí, quan va haver-hi controvèrsia.
Sí, controvèrsia, com sí. El disc aquell que tenia ell, controvèrsia.
És que ja sí. Era un avançat.
Sí.
Però que l'has fet testigo de Jehovà.
Sí.
Ella va per les portes predicant o què?
Bueno, sí, ell participava molt de l'església.
Et pica el prínc i m'explica ja la història de...
Vols llegir la Bíblia?
Va. Uf.
Germà. Doncs ell tenia problemes de cadera en aquell temps. Va, els balls que feia, tota la vida aquesta de no descansar mai i tal. Però clar, el seu testimoni de Jehovà no va decidir, no va voler posar-se un implant.
Ja.
Perquè, clar, deien que li havien de fer transfusió de sang i no acceptava transfusió de sang.
Sí, encara no.
Llavors, anava aguantant els mals i anava doncs, prenent medicaments, per exemple. Anava prenent mica de dents. El 2004 és l'any que més diner... És l'artista millor pagat de l'any. Uh-huh. Fa una gira de la meva vista de la història i en 90 shows als Estats Units té més d'un milió i mig de persones que el veuen, les actuacions, en directe. I guanya un Globus d'Or. Publica Musicology, que és un bon disc. Després vindran... hòstia, no sé com es diu aquest número en anglès. 3.121.
Hòstia.
121, Planet Earth, Planet Earth, Planeta Terra.
Sí.
És un tema... És un, aquí passa una cosa també. És un disc que, bueno, que s'havia de vendre, no?, a les botigues. De fet, es reparteix a les botigues. I era el dia abans...
Hòstia.
Propi mail, propi mail.
Ja.
Saps què fa?
Diu que no es vengui?
No.
Ah,
el regala amb un diari.
Hòstia.
Gratuït. Però sense cobrar ni augment ni res al diari. El diumenge tal, saps, el diari...
Home, potser perquè estava fart que les discogràfiques s'alimentessin de la seva creació. Potser, no ho sé,
sí, una
deducció.
Sí. Bueno, ell tenia moltes polèmiques, sí, a les discogràfiques. Sí.
Home, clar, és que, a veure, això és per fotre la discogràfica, no és per res més.
Sí, doncs...
I per acontentar la gent.
Doncs sí, això.
Falten artistes com aquests avui en dia.
El 2007 té una batalla judicial amb els seus seguidors.
Hòstia, collons. Sí. Bueno, sí, aquest, amb uns quants,
sí. No? Hi ha uns seguidors, bueno, alguns, pues, el típic, ja existia, ja estaven en el món d'internet, no estem parlant del 2007.
Sí.
Llavors, utilitzaven imatges seves per la pàgina web, igual eren fans seguidors i posaven o un avatar de Prince, coses així. I llavors va dir que això no podia ser. Llavors van tenir, bueno... enfrentaments.
Bueno, de fet, fa poc que corre per l'Instagram un vídeo, bueno, l'he vist jo per l'Instagram, un vídeo on surt el Prince, precisament,
sí,
alertant dels perills
d'internet,
de les xarxes socials i de totes aquestes coses. I això deuria ser doncs, per aquesta època, suposo, quan va començar tot això.
Sí, sí.
I surt alertant dels perills. Visionari. Testigo de Jehovà, però visionari.
Doncs sí. La veritat és que va ser un bon artista, eclèctic, a vegades extravagant, un registre vocal
curiós,
sí, i molt ampli, registre vocal molt ampli, i també un virtuós de la guitarra.
Sí.
Arribem a l'any 2016. El 7 d'abril el nostre protagonista va al metge, no es troba bé, té una grip que potser se li complica en pneumonia, havia de fer uns espectacles que els cancela, però una setmana després decideix tocar. Encara que no sé...
El 100% no està...
I fa una actuació. De tornada del concert, tornen a Minneapolis. Bé, ja saps que Estats Units és molt gran. Tornava en avió. Tornen en avió i, hòstia, es perd el coneixement.
Hòstia.
Llavors han de fer un aterratge d'emergència. Amb Moline. Allà rep un tractament per a contrarrestar... Diuen que el que té és una intoxicació d'opiacis. Podia ser perquè ell, com que no superava de la cadera, cada cop tenia més
dolors i anava... tenia que prendre's alguna cosa.
S'automedicava, sí. I era molt opaç i així per passar
bueno,
el dolor.
Sí, per passar el dolor. Sí.
Ell fa com una espècie de desintoxicació, per dir-ho d'una manera, i abandona l'hospital en poques hores, cosa que els metges li havien dit que no s'havia de moure, però no fa cas.
Ja.
El 20 d'abril, els seus representants acudeixen al doctor Howard Kornfeld, que és és un especialista en addiccions i fàrmacs i en algologia.
Què és algologia?
Algo en grec és dolor. Algologia, experto en dolores.
Ah.
Estudiant el dolor.
Oh.
Bueno, doncs busquen ajuda... El dia 20 d'abril, Springs, tal, bueno, vale, pues el dia 22 que...
Sí, que vingui.
Que vingui, sí, el dia 22 el visito. Però un dia abans, o sigui, entre mig, el 20 i el 22, quin va? El 21.
Vale? Sí, el 21.
La policia rep una trucada d'un senyor que diu que hi ha una persona al terra estirada allà a Paisley Park, que és la seva casa, estudi casa.
Sí, la mansió aquella...
Estava allà estirat en un ascensor. Ell sense respirar, sense... Bueno, amb el coneixement que havia perdut...
Sí.
El cas és que m'envien els parametges cap allà, no el poden reanimar, i certifiquen que fa 6 hores que està mort.
Hòstia.
Aquest és el nostre protagonista d'avui, Prince, que segurament diuen que va morir per una sobredosi de buprenorfina o també...
Fentanilo.
El cas és que eren a casa es troban, para allá para la casa es troban un munt de... De opiacis, de pots, molts pots, amb etiquetes canviades, hòstia, amb noms de medicaments més suaus.
Uf.
I la recepta està en el nom d'una altra persona. Per això tot ho tenia allà a casa. O sigui, que ell anava medicant-se el sol.
Ja,
segurament pues, no estava... I és així que llavors que el 21 d'abril del 2016 mor el nostre artista d'avui, Prince. Descansi en pau.
We'll be right back. afinador.
Ya está aquí el afinador.
¿Ya está aquí el afinador?
Pues sembla que sí, sembla que ja ha arribat l'afinador.
Bueno, Uri, estic desitjant.
Avui porto una cosa, César, que segurament t'agradarà i espero que a la gent també li agradi, sí. com a afinador.
Segur.
D'aquestes coses que trobem. És un enllaç que m'ha arribat.
Vale,
algú que em busca afinadors i em diu, hòstia, podries... Mira això, a veure què et sembla.
Ja.
I a vegades...
I tu la haces caso, no?
Jo la dije que sí, o sigui, ho vaig posar i vaig pensar, això és carn d'afinador. De fet, ho tens tu preparat al mòbil, no?
Sí, doncs disparo.
Va, dispara i després ho comentem. A veure
la lletra és molt xula, eh? La veritat és que és un bon lletrista.
Sí, sí, dóna-li.
Yo.
Get to yo.
Well, this Todd, man. Hola, soy MC Revolver y soy rapero. Mi madre ama de casa, mi padre panadero. Vengo del Bronx, allá aprendí a matar. Soy más peligroso que Jean-Claude Van Damme. La policía es mi enemigo y yo su pesadilla. Si se ponen muy chulitos, les hago papilla. Quiero que comprendas que tu novia no te quiere. Desde que escucho este rap es mi polla quien prefiere. Me gustan los muros pintados con spray. En mi videoclip quedará muy guay. Ajá, yeah.
Incredible.
Así te lo cuento, saludos a tu madre. Hago super rimas, me gusta a tu madre. Soy peligroso, no te metas en mi barrio, porque si te metes te meto un tiro.
Soy rapero. Soy rapero. Soy rapero.
No, perdón, sigo mi rap en español. En inglés no tiene alma, en español es mejor. Y si me discrepas, te meto un tiro. Soy un rapero con mucha humildad. Todas las tías me quieren follar. Soy una persona con personalidad. Y tengo personalidad. El otro día mi sobrina dijo que no escucha rap. Y después de una paliza la tuve que matar. Y otro día un amigo sí escuchaba rap. Pero no era un tema mío y lo tuve que matar. A niños, a gatos, a perros y a patos. Todo lo vivo lo cojo y lo mato. Soy MC Revolver. No lo olvides, nena. Ese es mi nombre.
Bueno, ¿qué te sembla, Uri?
Jo m'he quedat sense paraules, o sigui, després de totes les paraules que diu aquest MC Revolver.
Quin bon lletrista, eh? Quin
sí,
poeta.
Sí, 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 sí.
Quin poeta.
Té algunes potents.
Sí, sí.
A veure, però què és l'afinador, a vegades surten coses bastant xungues.
I humils.
I humils. I aquesta persona és... Tiene personalidad, ya lo digo él mateix. Soy una persona y tengo personalidad.
Es que es muy bueno, porque sí, digo, tengo personalidad y tengo personalidad porque le entri, ¿no?
Sí. Aguanta ya una mica el beat y tal. Sí, bueno, es la magia de l'afinador i de la gent. Tothom porta un artista dins. Igual que no tothom pot ser un crac de la guitarra o de la bateria, a veure, del rap jo penso que tampoc tothom pot ser un crac. Però bueno, està en el camí.
Aquest tio és un crac.
Està en el camí.
I además, humil, que diu, no sé què diu, algo así, lo mío es la humildad.
Sí.
Todas las tías me quieren follar.
Sí, sí, això és molt humil. Però cuidado, perquè si no li agrada el que dius, te pega un tiro i ja està. El que sí que ho canta en espanyol, perquè ho entengui tothom.
Sí, en anglès no.
En anglès no, que no tiene alma, però en espanyol sí, perquè m'entienda tot el món.
Bueno, pues ja està, no? Per avui.
Jo crec que sí, aquest afinador tampoc es mereix gaire... Ja ha dit ell totes les paraules plausibles.
Sí, vivo, perros, gatos...
Patos.
Niñas y patos.
Los mato a todos. Pum, es pega un tiro. Ja, li agrada molt. Per això es diu MC Revolver, suposo, perquè sempre va cargat.
Sempre va cargat.
I, doncs, això és l'afinador d'avui, César.
MC Revolver, apunteu-lo.
Va, passem a la següent secció i parlem d'un grup de la Universal.
Passem.
Vinga, va, marxando.
Ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Ven a ensayar, ven a ensayar,
ven a
Bé, Uri, et torno la pregunta. Reincideixo. Què ens portes avui?
Bé, César, avui et porto un grup que forma part de la història de la Universal i és un grup format per dos germans, l'Esteve i el Jordi, i han anat canviant alguns dels components dels grups que tenen, doncs del grup, vaja, i actualment es diuen Quatre Injúries, vale? I són l'Esteve, que és el bateria, el Jordi és el guitarrista, el Teo també és el segon guitarrista i l'Òscar toca el baix, vale? Llavors, de fet, són un grup que han anat això, canviant de membres, però el que sí que han anat canviant és l'estil que fan.
I els germans sempre han estat, eh?
Els germans sempre han sigut els mateixos.
Era el Raincoat abans.
Raincoat, exacte. De fet, jo quan vaig començar a treballar a la Universal, ara ja fa uns quants anys, me'n recordo que els divendres, quan em tocaven allà a Pau Casals, encara, de fet, aquests divendres encara em toca anar, fregava la nau, netejava, allà freguem un cop a la setmana la nau perquè quedi neta, perquè la gent quan trepitgi, trepitgi sobre net. I me'n recordo que ells venien sempre el divendres a primera hora i estaven al local.
I et trepitjaven. Sempre.
No, perquè encara no havia arribat a aquell tros, saps? I sempre els sentia tocar cançons que a mi, bueno, encara avui en dia m'agraden, però en aquella època m'agradaven...
Més encara.
Bueno, m'agraden igual, de fet, però en aquella època escoltava més aquesta música, que volia dir, que és un hardcore melòdic. Hardcore melòdic. A vegades hi ha gent que el hardcore no sap ben bé el que és, perquè hi ha un tipus d'estil de música electrònica que es diu hardcore, també, que és, ja la paraula ja ho ve a dir, hardcore, o sigui, és una música potent. Electrònica bastant potent. Però jo et parlo del hardcore tocat amb instruments.
Guitarrero.
Sí. Amb bateries que toquen molt ràpid, tupa, brrr, baix i guitarres i veus. Hi ha el melòdic, que a mi m'agrada bastant més, i després hi ha més hardcore, més cridat i cantat d'una més gutural o coses d'aquestes, que a mi ja no m'agraden tant. Però me'n recordo que sempre els divendres, quan estava allà fregant la nau, començant a tocar temes de Good Riddance o de Black Wagon, que són grups mítics dels finals dels 90, principis del 2000, i que de fet avui en dia encara hi ha alguns que toquen. I me'n recordo que sempre venien els divendres i es posaven ells dos a tocar. Molts cops venien ells dos només, o sigui, bateria i guitarra, i tocaven. Llavors, a vegades venia algun baixista, després aconseguíem fer una formació amb una altra guitarra i un altre baixista, i bueno, la qüestió és que això era el 2000, posem per cas, 2008, 2009. I bueno, ells han continuat tocant, continuen assajant, i ja et dic, la formació actual es forma a inicis del 2018, ¿vale? I és l'Òscar al baix, el Teo a la guitarra, i
Jordi guitarra solista,
Jordi guitarra, sí. I l'Esteve al bateria. Mira, t'ho llegiré perquè m'ho van enviar per mail, i com la meva lletra no l'entenc quan l'escric, t'ho llegiré d'aquí, vale? Diu, després d'una primera tanda d'assajos i comprovant que tot encaixa, el grup comença a compondre el que serà el seu primer EP, Consum Energètic, gravat i autoeditat a la primavera del 2019, i és una descarga adrenalínica de punk rock, melodia en català i amb personalitat pròpia. També és veritat que aquest estil, en català, és com que ha costat de que es fes. Sí que hi havia algun grup mític que havien estat tocant. Sí. El més mític són els HHH de Banyoles, però això ja era algú també molt, molt bastant extrem. Però bueno, poques setmanes més tard, Quatre Injúries fa el seu debut als escenaris a la ja desapareguda sala New Underground de Barcelona. Seguida d'aquestes, algunes actuacions més, a l'hivern del 2020, el grup ha d'aturar-se degut a la pandèmia, un temps de reclusió que tindrà com a resultat l'EP Conversions, que són versions de clàssics del punk rock dels 90 traduïdes al català, que el publiquen el 2021. El mes de desembre arriba l'esperat retorn als escenaris. Entre el 2022 i el 23, els Quatre Injúries se centren en la composició de 8 temes més que hauran de veure la llum en dos nous EPs. El primer, Ciutat Terrible, finalment és publicat el desembre del 2023 i marca un gir cap a estructures més elaborades, tempos més relaxats i un to fosc fruit dels temps actuals. La música no deixa de ser una manera de que la gent reflexi les seves inquietuds i les seves... això. De nou en plena forma, el 2024, els Quatre Injúries comencen una ronda de concerts per presentar aquest nou EP. Digues, digues.
No, no, comencen una ronda, pensava que deies una ronda.
Una ronda.
Encara no han acabat, no han acabat.
Comencen
al principi del 24 i no han acabat la ronda encara.
No, no, és que són rondes d'aquestes eternes, eh? Vull dir que no saps, saps quan comences, però no saps mai quan acabes, saps? Per presentar el nou EP, mentre graven el següent, el qual inclourà quatre temes de punk rock més clàssic i alegre, amb lletres reivindicatives i melodies esmolades. Vale. Llavors, aquesta és la història dels, podríem dir, dels quatre Injúries, que és la formació actual.
Doncs porten molt de temps aquí a casa, sí, a la
universitat. Sí, ja et dic, home, 20 anys, pràcticament. I la veritat és que el que han gravat,
sí,
jo m'ho vaig estar escoltant, i per mi és autoeditat i autoproduït.
I sona molt bé.
I sona molt bé. I així et deixo amb un tema que es diu Ciutat Terrible, que això ja deixarem l'enllaç també en la descripció del podcast, perquè està en el Bandcamp, tenen un Bandcamp que tu lliurement pots escoltar-ho quan vulguis. I res, aquesta és la cançó dels quatre Injúries,
Ciutat Terrible.
Som-hi. Barbarsions.
Bé, Uri, ja estem a la part final del programa.
Doncs sí, ja ha passat un altre podcast.
Doncs mira, com ja sabeu tots, perversions. Escoltem una versió d'un artista famós feta per un artista famós, també. Aquesta d'avui és una cançó ochentera, vuitantera. M'agrada dir ochentera.
Ochentera.
Sí.
Ochentera.
Sí, sí. Doncs és això, és una cançó dels 80, sí, versionada. Llavors, a veure, qui sàpiga alguna dada d'aquesta cançó, l'original, qui l'ha composat, o qui l'interpretava en el seu moment, perquè podia ser el mateix intèrpret que l'havia composat, i sobretot, qui la fa.
Sí, sí.
Qui la fa?
Potser el Xavi l'encerta.
El Xavi sempre...
El Xavi
sempre...
té bastanta oïda per aquestes coses.
Té oïda musical.
Nico també, de tant en quant, sí, també l'encerta. Però a vegades posem alguna que ningú sap qui és, eh?
Sí. Doncs així, doncs, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adeu.
Adeu.
Such a baby change to love.